Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Una i quatre minuts del migdia d'aquest dimarts 5 de desembre del 2023. Sabadell està avui de dol per la mort de Raúl Jurado. Una notícia tràgica que ha colpit el món del futbol sala, no només sabadellenc, sinó d'arreu del territori. En les últimes hores s'han succeït incomptables mostres de suport cap a tota la família de l'Àtico, que està vivint els moments més durs, sense cap mena de dubte, de la seva curta història. Un malaurat cop al cap en el partit que enfrontava diumenge el sènior C de l'entitat amb l'esport sala Santa Perpètua B va acabar ahir amb la seva vida amb només 19 anys d'edat, massa aviat. L'Ajuntament de Sabadell ha decretat un dia de dol i s'ha posat a disposició del club i dels familiars. També hem pogut llegir missatges de condol per part d'estaments com la Federació Catalana de Futbol, la Federació Espanyola o el Consejo Superior de Deportes, entre moltíssims altres. Insistim, se'ns fa un nus a la gola amb aquest terrible succés que ens ha deixat glaçats i avui volem dedicar aquest inici de programa a la memòria del Raúl i també enviar el nostre condol, el nostre escalf a la seva família i també, insistim, a la de l'Àtico. És dimarts 5 de desembre, avui comencem un Hotel Suís més trist que de costum.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I el fem possible amb la Beatriz Aguilar a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Catalunya podria perdre el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a partir del 2026. Segons algunes informacions, Madrid començarà a organitzar una cursa d'aquí a 3 temporades amb un circuit urbà al voltant d'IFEMA i això complicaria la coexistència amb Montmeló. Avui, a tot això, comença la segona ronda de la Copa del Rei masculina, a les 7 Atzeneta Getafe i a les 9 Espanyol Valladolid, Arosa València i Castellón Oviedo. Ahir, a primera divisió, Celta 1, Cádiz 1 i el torneig de mitja temporada de l'NBA, els Pacers i els Pelicans s'han classificat per les semifinals eliminant els Celtics i els Kings respectivament. La resta del sumari.
Comenta la recepció.
Més enllà d'aquesta tràgica notícia amb la qual hem obert avui l'Hotel Suís, també tindrem l'última hora del Centre d'Esports Sabadell amb el dinar de Nadal inclòs que avui celebra la plantilla del Centre d'Esports i també la prèvia del reguitzell de partits que s'han de disputar durant aquest pont, el Soar Gràcia, Waterpolo o vòlei, entre altres. També el nou equip de David de la Cruz o el debut de Caral Castellet a la Copa del Món.
L'actualitat de la primera ref.
El Córdoba ha recuperat l'exarlequinat Àlex Sala un mes després de caure lesionat contra el Ceuta i abans que parlàvem de la Copa del Rei, més enllà d'aquest partit del Castellón, pel que fa als equips del grup 1 de la primera federació, tenim demà un Depor Tenerife a les 12, un Unionistas Sporting i Arenteiro Burgos a les 4, un Lugo Mirandés a les 7 i el Sestao River Celta que quedarà per dijous a les 9 de la nit.
La notícia curiosa.
L'hem conegut fa ben poca estona. Jennifer Hermoso donarà les campanades a Televisió Espanyola al costat de Ramon García i Ana Mena. La futbolista de Pachuca ha estat la convidada especial pels èxits de la selecció espanyola en el darrer Mundial i també per brindar per la igualtat en el 2024.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Atalanta sub-23 Triestina de la sèrie C italiana a partir d'un quart de 5 de la tarda.
I a les xarxes socials.
Avui impossible quedar-nos amb una sola mostra o amb un sol missatge. N'hem llegit i n'hem vist de tot tipus en les últimes hores, de l'exporter Paco Sedano, del ciclista Raúl Rota, del Centre d'Esport Sabadell. Moltíssima gent que s'ha afegit al condol per aquesta mort de Raúl Jurado.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'exwaterpolista Mercedes López i també el pilot sabadellenc Jordi Jané.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Una i gairebé 9 minuts d'aquest dimarts 5 de desembre del 2023, que hem començat amb aquesta nota negativa, amb aquest dol, amb aquesta notícia tràgica i els moments ben complicats per l'esport sabadellenc i també pel futbol sala de casa nostra, amb la mort ahir del Raúl Jurado. Amb només 19 anys, el jugador de l'Àtico C va perdre la vida com a conseqüència del cop al cap que es va produir diumenge en el partit de tercera catalana que els enfrontava a l'Esport Santa Perpètua B al pavelló municipal d'esports de Sant Oleguer. Malgrat la ràpida actuació del públic i dels serveis mèdics, res es va poder fer per revertir la situació, deia el comunicat que va fer ahir el club a les xarxes socials i que ràpidament es va omplir de missatges de condol. Evidentment, l'enfrontament va quedar suspès després dels fets. Són, insistim, hores molt delicades pel club, per la família, que de moment han decidit no fer més declaracions al respecte i, com dèiem abans, les mostres de condol s'han anat succeint amb el pas de les hores. Ahir a la tarda l'Ajuntament va decretar un dia de dol i també es va posar a disposició de la família i del club. I, com dèiem, també es van pronunciar en aquest cas la Federació Catalana de Futbol, la Federació Espanyola, també el Consejo Superior de Deportes, estan al costat de la família i enviant les seves mostres de condol i escalf en una notícia que ha estat ben tràgica, com dèiem, per l'esport de casa nostra, aquesta mort del Raúl Jurado, i des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, evidentment també no podem fer una altra cosa que sumar-nos a totes aquestes mostres d'estima, d'afecte, d'escalf i de condol cap a la família del Raúl Jurado i també cap a la família de l'Àtico.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I una notícia, com dèiem, que ha deixat en un segon terme tota la resta de l'actualitat, que és molta a la ciutat en les últimes hores i que repassarem també en aquest Hotel Suís d'avui, en els 49 minuts que ens queden per endavant de programa. D'entrada, aquesta tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell, amb dinar de Nadal inclòs, de seguida doncs ho comentem, però vaja, tornada a la feina per preparar la final de dissabte a les 6 de la tarda contra Unionistes de Salamanca. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Per on vols començar avui amb tota l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell? Anem per ordre, si et sembla, i comencem comentant el que ha estat l'actualitat pura durant el matí, el que és la tornada dels entrenaments.
Sí, tornada a la feina de la plantilla eslaquinada, com deies avui, en un dia que vindrà marcat, evidentment, tot i que no està al pati per gaires celebracions, tot s'ha de dir, ja ho dèiem ahir i reiterem avui. Avui toca aquest dinar de germanor, aquest dinar de Nadal, però si ens centrem pura i exclusivament en el que és la vessant esportiva, aquesta tornada a la feina, entrenament avui a Sant Oleguer, com dèiem, i molt pendent, Pau, no només del partit, no només de començar a pensar ja en la cita de dissabte davant Unionistes de Salamanca, sinó sobretot, i en relació a l'enfrontament, molt pendents també d'aquests jugadors que arrosseguen algunes molèsties, que estan en el tram final de les seves recuperacions. Tenim tres noms propis que marquen una miqueta l'actualitat d'aquesta línia: Ricard Pujol, Sander i Baselga, que són els tres que es troben en algun punt indeterminat, però del tram final de la seva recuperació. I tenim bones notícies a parts desiguals, anem a dir-ho així. En positiu, que Ricard Pujol i Marcos Baselga avui han fet ja part de la sessió amb la resta del grup. Per tant, aquestes serien les bones notícies. La no tan bona, encara que ens asseguraven avui des del club que no podem ni molt menys descartar-lo, és el cas de Sander Ballero, que ningú no s'espanti, eh? Ja vam dir que no tenia res afectat al genoll, que simplement per precaució se li donava uns dies de descans. Doncs bé, avui, per precaució, encara no ha treballat amb la resta del grup, ha fet una miqueta de feina de gimnàs, però per demà, la sessió que hi haurà a l'estadi de la Nova Creu Alta, sí que s'espera que el terrassenc ja comenci a entrar en el grup. Per tant, optimistes al 100%? Jo no ho seria. En algun cas, sobretot quan es tracta de lesions musculars, potser un pèl precipitat pensar en ells de cara al partit d'Unionistes, encara que, deixem que et faci el parèntesi, Baselga ja ens deia la setmana passada que ell anava a tope per jugar contra els salmantins, però tampoc cal ser molt negatiu o molt pessimista pensant que, a lo millor, un o dos o tres puguin estar a disposició d'Òscar Cano per la cita d'aquest cap de setmana.
Final és una setmana estranya, amb aquest pont de la Constitució i de la Puríssima de pel mig. De fet, demà ja avisem que ni demà ni divendres hi haurà programa i que, de fet, el dijous és la roda de premsa prepartit que farà Òscar Cano. Per tant, segurament serà allà quan l'andalús donarà algun detall més de com estan aquests tres futbolistes, però difícil mullar-se, Sergi. Quatre dies del partit, dijous en quedaran dos i seran al final decisions gairebé d'aquelles d'última hora.
Sí, per això et dic que jo no... O sigui, ens asseguren que no cal descartar-los, però jo ho veig, en algun cas concret sobretot, ho veig un pèl precipitat, però... Bona notícia, en tot cas, que estiguem en aquest tram final de la recuperació i que fins i tot ens estiguem plantejant, com dius, a tres sessions per endavant que queden per abans de la cita del dissabte, que ens estiguem plantejant la possibilitat de que Ricard Pujol, Baselga i o Sander, qualsevol dels tres o els tres, doncs puguin estar a disposició d'Òscar Cano, no per jugar d'inici potser, però fins i tot per entrar en la llista de convocats i poder ser de la partida alguns minutets davant el conjunt castellà.
I sobretot pensant que el partit d'aquest dissabte és una autèntica final.
Sí, sí, sí. Ho són totes,
no, no li agrada a Carlos Rosende aquesta paraula, però...
Tirarem d'aquell tòpic que diu que totes les que li queden aquest any, malauradament, al Sabadell, segurament ho seran, però sí, estic d'acord que aquesta, veient la classificació, veient que Unionistes ara mateix és dels aquests equips que marquen la distància entre el perill i la salvació, doncs un partit important... tant per la classificació, d'aquí una estona en parlarem, com també per un factor psicològic mental, que jo crec que és el que ara mateix també més està bloquejant els homes del Centre d'Esport Sabadell, els jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, partit clau, tots ho seran, però quan jugues contra un equip teòricament d'aquesta zona mitja, baixa, baixa de la classificació, sembla que encara agafa més importància.
I avui ens hem volgut fixar aquí a l'Hotel Suís en casos com el del Centre d'Esport Sabadell en les tres primeres temporades de vida de la Primera Federació. És a dir, que la jornada 15 estiguin o hagin estat igual o pitjors que el Centre d'Esport Sabadell. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Vituri, com estem?
Perquè ahir ja, de fet, fèiem una petita pinzellada al tribuna preferent i fa una setmana recordo que l'argument era la Morevieta en el seu dia tampoc va començar bé i va acabar pujant a segona divisió. Ara ja hem aparcat aquest argument del tot, això ha passat a millor vida.
Em sembla exagerat.
No. Ah, no. Potser em sorprens, eh? Hauríem de guanyar absolutament tot, eh? D'aquí al final de la Lliga, per estar segurament a segona.
Ja no
a segona.
Sinó ascens directe.
Sí, seria. Sí, ascens directe, sí, no. I ara ens estem, sobretot, fixant en la manoteca en un precedent en concret, que és el del Ceuta, de la temporada passada, al qual agafar-nos i dir, escolta, ho podem treure endavant. Però, amb matisos, amb asterisc, que són els que avui ens portes, no?, aquí a la taula.
Sí, jo crec que s'han comentat. Com dius, el primer mirall era el de la Morevieta i ara ha passat a ser el Ceuta de la temporada passada, l'altre grup, aleshores el grup 1 de la Primera Federació, el Sabadell estava en el 2. L'equip ceutí tenia 6 punts després de 15 jornades de Lliga i estava a 11 de la permanència. I com va acabar aquell Ceuta? Doncs amb 45, dos per sobre del descens. A més, cal tenir en compte que...
És a dir, em va sumar, 39 per fer el compte, sí, el compte ràpid.
Però 39, fins i tot, et diria, Pau, que a principis de gener el Ceuta també va començar perdent algun partit i es va arribar a situar a 14 de la salvació.
Som a temps, encara.
Som a temps.
Sí, de situar-nos a 14.
Correcte.
Perquè el Sabadell només, entre cometes, està a 8 de la salvació. El Ceuta tenia una situació dramàtica, però després es va trobar amb un mercat d'hivern amb força calés, es va reforçar bé, i d'aquí van arribar aquests 39 punts que comentaves, Pau Ituri, i evidentment van comptar amb un home durant aquesta segona volta i una petita part de la primera, però vaja, segona volta, amb un tal Rodri Ríos, que va acabar amb 20 gols, que va ser el pichichi del grup de la primera federació. Si Rosende troba un Rodri Ríos, no, home, doncs el Sabadell tindrà més opcions d'acabar salvant-se. Troba'l, també, en el mercat d'hivern.
Sí. Estem parlant, per tant, que va sumar el Ceuta 39 punts. Soc un desastre, me n'oblido del càlcul, però diria que queden 69 punts en joc.
Efectivament.
Perquè són els 19 partits de la segona volta, més els 4, per tant, 57 més 12. Estem parlant que va sumar més de la meitat de punts el Ceuta, que és al final els càlculs que ha de fer el centre d'esport Sabadell. I aquell Ceuta es va salvar, insistim, amb 45 punts, que és una puntuació que hem vist en aquests primers 3 anys de vida de la segona, de la primera federació, perdó, que no et garanteix tampoc al 100% el fet de salvar-te.
No, i a més, el Ceuta era, evidentment, el pitjor equip d'aquests primers partits de la primera volta, i a la segona va ser, ara no sé si el millor dels millors, però és que només va perdre un parell d'enfrontaments, ja va ser en el tram final, a més, i li va costar el Ceuta, evidentment, per tot això que arrossegava de la primera volta. No va sortir del descens fins al mes d'abril, és a dir, que va haver de suar de valent, va haver algun partit fins i tot que no és que el perdessin, sinó que l'empataven, però que no acabaven de sortir del pou, i al final van acabar sortint amb aquesta espectacular ratxa.
Bé, el Ceuta, que, insistim, és el camí en el qual es vol emmirallar el centre d'esport Sabadell. És cert que ahir repassàvem també els exemples que, ho deia l'Adri, no? Els casos que plantejava el José de Besa, per exemple, a X, en què, per exemple, el Real Unión o l'Atlètic Balears, ja bastant més entrada a la temporada, també van aixugar diferències semblants a la que té el centre d'esport Sabadell ara mateix a la classificació respecte de la salvació. Però hem de dir que la norma, més ben dit, Parc, que el Ceuta és l'excepció a la norma, que ens hem fixat amb la resta de casos semblants al del centre d'esport Sabadell a primera federació després de 15 jornades, i el desenllaç ha estat ben diferent.
Sí, és allò de, home, si el Ceuta ho va poder fer, nosaltres per què no? Sí, clar, el Ceuta ho va poder fer, el Sabadell també podria fer-ho. El problema és que, evidentment, per lògica, per estadística, la majoria d'equips, per no dir tota la resta, que s'han trobat en una situació tan dramàtica, tan similar a aquestes altures de la pel·lícula, han acabat perdent la categoria. No els esmentarem tots, Pau, perquè és que si no això serà un caos, però vaja, només cal pensar, per exemple, en equips com el Calahorra o el Bilbao Atlètic la temporada passada, que el teníem al nostre grup, van acabar perdent la categoria. Fa dues temporades, Costa Brava i Betis Deportivo són els dos noms que a un li poden venir al cap. El Costa Brava, després de 15 jornades, tenia 8 punts. Estava a 9 de la permanència, per tant, una situació molt similar al centre d'esports. Es va acabar salvant aquell Costa Brava? Resposta, no. Clarament no. Va acabar amb 33 punts a 15 de la permanència. El Betis Deportivo també tenia 8 punts, també estava a 9 de la permanència després de 15 jornades disputades. Es va acabar salvant aquell Betis Deportivo? Encara més clarament no. Va acabar amb tot just 21 punts, a 27 de la permanència. Això, insisteixo, fa dues temporades. Però és que a l'altre grup, Pau, pots trobar el Zamora, que també tenia 9 punts, el Tudela, no, que només en tenia 5 i estava 9 de la permanència, i tots dos van acabar baixant amb prou marge per, vaja, dels jocs de la salvació.
Ho recordaves tu l'altre dia també via interna, aquell Tudelano, en el qual hi havia un arlequinat actual com és Àlex Gualda. Per tant, segona situació que viu el bilbaí, molt semblant. És el cas més extrem, el del Tudelano, perquè cap equip ha sumat 5 punts després de 15 jornades. Si fem el rànquing, de fet, el Sabadell seria el quart pitjor equip, perquè tenim el Tudelano amb aquests 5 punts, el Ceuta, el famós Ceuta, amb aquells 6 punts que deia després de 15 jornades, el Melilla enguany en du 6 a l'altre grup, i després aquí vindria el centre d'esports ja amb 8.
Sí, empatat amb Costa Brava o Betis Deportivo, com dèiem, de fa dues temporades, però sí, òbviament després de 15 jornades tot just n'ha sumat 8. La distància és aquesta també de 8 punts, com diem, el Ceuta és aquesta referència que tenim tots plegats, però si ens fixem en casos d'altres equips, fins i tot diria, Pau, aquesta temporada del Ceuta, el que va ser la temporada passada, que era el cué del grup 1, el Talavera, que estava en una situació una mica millor, però al final similar, va acabar prenent la categoria també. Per tant, ja et dic, està ple de casos amb situacions molt semblants a la del Sabadell i tots, excepte el Ceuta, van acabar perdent la categoria, insisteixo, amb aquesta puntuació després de 15 jornades.
Optimistes, eh? Se'ls
ha deixat venir avui i ja m'ha tirat per terra tot el poc ànim que arrossego al llarg d'aquestes últimes setmanes.
Jo m'aferro, al cas del Ceuta, que quedi clar, eh? Però si mires els altres casos...
Hi ha molts matisos, evidentment, que per exemple, el Betis Deportivo era un filial que estava fet d'aquella manera. Hi ha equips modestos també de la categoria. Per potencial, per múscul econòmic, probablement el centre d'esports, no sé si coincidiu, estigui més a prop d'un Ceuta de la temporada passada, amb matisos i amb quantitats que podem parlar-ne. Estaria més a prop d'això que no pas d'un Zamora, un Tudelano o un Costa Brava de Torn.
Home, sí, veient-ho amb aquesta perspectiva, sí, i sobretot pensant que arriba un mercat d'hivern on, teòricament, el Sabadell ha de poder fer 3-4 operacions que no són miracles, però com a mínim poden ajudar a subsanar part dels problemes de desajustos i de descompensació que pot tenir la plantilla, jo m'aferraria a això. És cert que al final, entre que puguem fer més o menys broma una situació complicada, és evident que la probabilitat és baixa. És a dir, el que demostra l'estadística de l'informe, Sergi, és que no és tan fàcil com pot semblar el fet de dir no, són 8 punts, això guanyant 3-4 partits, ho has de fer molt bé d'ara en endavant, molt bé, ja no et dic millor del que ho has fet, que és evident, sinó molt bé, i també comptar amb que 3, 4, 5 equips no s'acabin d'en sortir com es poden sortir al Sabadell. I parlo d'unionistes, com a rival més proper, que és dels que ara s'ho mira des de fora, que s'ho ha arribat a mirar des d'una zona tranquil·la i que ara ja a poc a poc va perdent, o sembla que va perdent aquesta força, aquest gas.
Ho has de tenir tot de cara, que els rivals no ho tinguin, fer un bon mercat d'hivern, ho dic també perquè deies, Pau, que el Sabadell es podria semblar més per potencial a aquest Ceuta, però també un pot pensar amb la situació que tenia UCAM Múrcia fa dues temporades.
També.
Un equip amb múscul econòmic que va fer un rentat de cara en aquesta finestra d'hivern, que és veritat que fins i tot et diria que estava més a prop de la salvació que no pas aquests 8 punts que té el Sabadell, i al final l'equip aleshores ha entrenat, entre d'altres, per salvar Ballesta, va acabar perdent la categoria. No vull ser aquí que posa aigua al vi tota l'estona.
Ves deixant-lo venir molt sovint aquest aquí, ja veuràs com hem de tancar la barraca, però no la del Sabadell, no, alguna més, que ens agafi pel camí.
Encara demanant la seva dimissió, també. A tot això, Parc, va, mira, acaba amb nota positiva perquè has buscat un precedent recent al centre d'esport Sabadell que va acabar en final feliç i també la situació pintava dramàtica, no tant com la que és actualment.
Sí, la temporada de Munitis al centre d'esports, per tant, la primera de primera federació. Després de 15 jornades amb un punt de trampa, no de Lliga, sinó que havia disputat el centre d'esports, va coincidir justament amb abans de l'aturada de Nadal. Aleshores, el Sabadell va arribar a 6 de la salvació. Insisteixo, aquesta aturada nadalenca. Vosaltres signaríeu arribar a 6 de la salvació a aquestes vacances o no?
I tant.
Signem, arribar a 6,
sí,
eh?
Sí.
6 seria una bona xifra.
No et dic 7 perquè sembla de broma amb el gust. I tant, 6 punts, ara mateix t'ho signava.
En aquell punt s'haurien d'haver disputat...
Sí, perquè és millorar la situació que tens actualment a la taula.
I significaria que, com a mínim, és molt probable que hauries guanyat algun partit.
Sí,
com a mínim, sí.
Bueno, us ho signo també. En aquell cas s'haurien d'haver disputat 17 jornades, però com dic, el Sabadell en va disputar 15 perquè per temes de Covid, segur que ho recordareu bé, es van ajornar els partits contra el Costa Brava i el Betis Deportivo. Per tant, hi ha aquest punt de trampa, que el Sabadell tenia dos partits pendents i, a més, els partits pendents eren contra els dos pitjors equips en aquell moment del grup 2 de Primera Federació. Dit això, quan es van recuperar aquells dos partits, Pau Vitor i Sergi Garcés, el Sabadell no va guanyar cap dels dos. Va empatar tots dos. Al camp del Costa Brava 1-1 i a la Nova Creu Alta 0-0 contra el Betis Deportivo. Per tant, no eren 6 punts assegurats i, de fet, el Sabadell només en va treure 2. A partir d'aquí va arribar tota la remuntada amb Pedro Munitis i el Sabadell, de fet, va fregar el fet d'entrar a playoff. Una gran remuntada a la segona volta... després d'estar, això, a 6 punts de la salvació al mes de desembre.
Bé, doncs ens haurem d'agafar també, en certa manera, aquell precedent del Sabadell de Munitis i resar perquè el 2024 comenci tant i tan bé com va començar aquell 2022, que recordo que l'equip es va fer fort a la nova Creu Alta, va començar guanyant Linares, Deportivo, l'Alcoyano també, si no recordo malament, no? Va haver-hi allà una ratxa de partits prou bona i encara va poder somiar el Sabadell en el tram final. Enguany ens conformem amb salvar-nos a la jornada 38, em sembla a mi, i au, i que comenci un altre curs. Ens deixem alguna cosa, Parc?
No, ja no us vull enfonsar més en la misèria. No. Gràcies.
Aquí hem de seguir parlant del Centre d'Esport Sabadell. Gràcies, Parc.
Adéu.
Doncs res, Sergi Garcés, que amb aquest...
A veure com ho remuntem,
sí,
això.
Sí, amb aquest panorama ens hem de quedar ara, que a més hem d'escoltar protagonista, ric perquè algú, bé, uns quants deien ahir al tribuna que no estava massa de... tampoc massa animat, no era massa optimista.
Hem de dir...
Pel context.
Us vaig estar escoltant i us vaig estar, evidentment, veient i llegint, que cal dir que aquella conversa era a sortida de vestidors 20 minuts després d'haver consumat la derrota. Per tant, és bastant obvi que els ànims de diumenge és molt probable que no siguin els d'avui, per allò d'haver passat ja gairebé 48 hores i segur que l'estat anímic ha anat a més. Però bé, en tot cas, anem a recuperar part de la conversa que dèiem ahir al Tribuna Preferent, que vèiem ahir amb Adrián Ortolà, passant pàgina, evidentment, a aquesta derrota al camp de l'Arenteiro de diumenge i conscients d'aquest moment complicat que està vivint l'equip, no cal que ens hi recreem ja molt més. Parlava el capità d'estar tocats, d'estar dolguts fins i tot amb la situació, amb la temporada que s'estan marcant, però també al mateix temps conscients i preparats, diu, per començar a partir d'aquest dissabte de donar la volta a aquest escenari, a aquesta realitat.
Òbviament estem dolguts amb nosaltres mateixa i també demanar disculpes a l'afició, però no queda altra que des de ja començar a pensar en partir de dissabte i donar-li la volta, perquè és el moment ja i hem de treballar perquè aquesta dinàmica canvi.
És que més enllà ja podem fer, Sergi, càbales de com arribem al Nadal, la setmana passada que si el 9 de 9, ara que si ens conformem amb un 3 de 6, un 4 de 6... La sensació és aquella de pas a pas, anem a pensar només en l'Unionistes, a intentar tornar d'una vegada per totes i dos mesos i pico després al camí de la victòria i després ja farem números, eh?
Sí, lluny de parlar de molts més objectius, que no sigui això, eh? Ja no parla ni de permanència, Adrián Ortolà, sinó parla del partit immediat, el d'aquest dissabte contra Unionistes, i com dius, a partir d'aquí veurem què passa amb aquesta llosa que porta l'equip de 11 derrotes. Ahir us recreàveu amb raó, perquè són 11 derrotes en 15 partits. És a dir, el Sabadell només ha estat capaç de sumar punts en 4 d'aquests 15 partits i és una xifra realment molt, molt, molt pobra. Però bé, clau, punts d'inflexió, punts per la classificació, però encara una més que dèiem abans. Fins i tot més enllà dels números, Pau, el factor moral, el factor de confiança que passa pel capità Arlequinat per guanyar. Això és el que ha de revertir la situació.
Portem moltes derrotes i jo penso que amb una victòria, però clar, hem de fer mèrits per a obtenir aquesta victòria, perquè sembla que quan estàs allà baix és molt més complicat. I crec que estem en aquest punt, amb agafar confiança guanyant un partit i tirar cap a dalt, perquè estic convençut de que així ho farem.
Doncs parlava Ortolà d'aquest punt de confiança. No va ser suficient l'empat assolit a última hora a Pinilla amb el gol de Toni Herrero. Aquell impuls psicològic no es va reflectir doncs, en un resultat positiu a Espinyedo, malgrat que l'equip, ho explicàvem, va millorar en algunes facetes del joc, va tenir ocasions per avançar-se, però al final va acabar pecant dels mateixos mals que les últimes setmanes. I a tot això, el rival d'aquest dissabte, aquesta setmana tampoc, per allò, com dèiem, d'una setmana curta, 3 dies, tampoc en podrem entrar massa al detall, Sergi, però és un Unionistes que serà nouvingut pel que fa a la història del Centre d'Esport Sabadell, que està en aquesta zona calenta de la classificació, mitjana baixa, que juga a partit de Copa del Rei, ho dèiem al principi, entre setmana, i veurem si això doncs, allunya una mica, els treu una mica del focus pel que fa al partit d'aquest dissabte.
A veure si els despista, no?, una miqueta, encara que no sé jo molt si això, més enllà de portar peatges o no, té a veure. En tot cas, el que sí que té clar el vestidor Arlequinat ja fa setmanes que ho estem escoltant, tant els diferents futbolistes com el propi cos tècnic, amb Òscar Cano al capdavant, Pau, és el fet de no pensar massa en els rivals, no pensar tampoc massa i no capficar-se massa en si et toca jugar contra aquest o visitar aquell altre, i centrar-se en tot el que han de millorar, en preocupar-se de millorar tot el que no està fent bé el Sabadell aquest any, i, com diem, amb la importància del que significaria, insisteix Adrián Ortolà, en sumar ja de 3 en 3.
El partit de dissabte és importantíssim per a nosaltres i també serà per a ells, però al final hem de sortir amb aquesta necessitat que ha de ser positiu i treure els 3 punts, sí, com sigui.
Doncs sí, com sigui, tant sí com no, diu Adrián Ortolà que s'ha de tornar al camí de la victòria. Insistim, des de principis d'octubre no ho fa el Centre d'Esport Sabadell, precisament a casa contra el Sestao River. I enmig d'aquesta situació, la gent, Sergi, l'afició, perquè aquí hi ha també molts punts de discussió. D'entrada, el suport que segueixen rebent els futbolistes, la possible mala entrada o el possible suport o poc suport que puguin rebre aquest dissabte, perquè les dates són les que són, què diu Ortolà al respecte?
Doncs d'entrada insisteix en el tema de disculpar-se, eh? Com dius, part de l'afició, un grup d'aficionats que els van anar a acomiadar animant-los abans del viatge cap a Galícia. 2-3 aficionats del Sabadell que van ser a Espinyedo animant-los. I pensant una miqueta en aquesta cita del dissabte, com dius tu, jo també ho intueixo, eh? Una entrada pobra. Aquest pont aqueducte que tenim aquesta setmana, que el partit caigui en dissabte i no en diumenge, com dèiem ahir a l'hotel. Que hi hagi, jornada comercial al 100%, perquè dissabte a les 6 de la tarda et pots imaginar que en les portes com estem del Nadal, segur que més d'un i de dos, els que s'hagin quedat a la ciutat, aprofitin per anar a fer alguna compra ja. Però entre una cosa i una altra, intuint aquesta entrada fluixota pel partit contra unionistes, Adrián Ortolà recorda la importància que té rebre el suport i convençut de que els que vinguin no els fallaran.
Penso que anirà bé perquè al final tota la gent que vingui a sumar és important per a l'equip i per al club i tots els que vinguin que els rebrem amb els braços oberts, perquè aquí la finalitat de tots és aconseguir és mantenir la categoria i tirar cap endavant, i crec que estem a temps de fer-ho, i sé que és molt complicat, però estic convençut de que així ho farem.
Va causar furor ahir, ara que hi penso, al tribuna, aquest xiulet de fons, que s'escoltava.
Sí, sí,
no?
Sí.
No sé si...
Era un dels membres de seguretat del camp d'Arenteiro.
Preocupat, eh?
Estava... Que quan ens vam girar un parell de vegades, com dient... no es va donar per al·ludit. També t'ho he de dir, que se'ns va quedar mirant i ens va dir, pues, aquí segueixo jo xiulant tan content.
Davant les fake news d'ahir, que es van partir al xat del tribuna...
Ah, jo m'ho vaig perdre.
Bé, Sergi Parc va acusar Adrián Arroyo ja que no estava gravant, era ell qui xiulava. Si tu desmenteixes que fos ell.
Adrián Arroyo, si no vaig errat, aquest moment estava en directe amb Òscar Cano en roda de premsa.
Correcte. Bé, a tot això, si te l'has de jugar a 5 de desembre sobre l'assistència que pot haver-hi dissabte...
Poc per sobre dels 2.000.
2.000 i pocs, eh?
Sí. Tant de bo m'equivoqui i algú em tapi la boca, però crec que, sent realistes, fred, dissabte, pont, aqueducte, comerços oberts, situació de l'equip, no ens oblidem, sí. 2.000 i pocs, sí.
Bé, fes una mica d'agenda del que tenim
doncs
els pròxims dies.
Que demà toca entrenament a la nova Creu Alta, que demà no hi haurà roda de premsa del jugador com a tal. Per tant, ens haurem d'esperar, com deies ara fa una estona, a dijous per escoltar Òscar Cano, per allò d'aquests dies festius que hi ha pel mig, tant el dia de la Constitució demà com la Immaculada... La Puríssima, no?
La Puríssima.
Aquest proper divendres. Dijous, sessió d'entrenament a Sant Oleguer amb Òscar Cano. El podrem seguir, l'escoltarem en directe aquí a l'hotel en aquesta prèvia del partit contra unionistes, i el partit, com dèiem, aquest dissabte, 6 de la tarda, i des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
I a tot això, Sergi, com dèiem, abans que marxis, la màgia de la ràdio, avui el Sergi ve com un autèntic pinzell, amb camisa...
I marxa volat.
Impecable, perquè el centre d'esports tot això celebra el dinar de Nadal.
Dinar de Nadal, sí. Anirem cap a un lloc emblemàtic per a molta gent del Sabadell, històrica, com a mínim, que és el Castellet de la mítica Gina, allà a la carretera de Sant Quirze, entre Sant Quirze i Rubí, Doncs allà és avui, ja et dic, no està al pati per moltes festes no. I celebracions, però hi ha dates en el calendari que per més mal que, o per més bé que estigui l'equip, s'han de complir, i aquesta és una d'elles.
Doncs tradicions. Allà, precisament, per cert, on es va presentar ara fa uns mesos la campanya de socis d'aquesta temporada 23-24. Doncs, Sergi, que vagi bé, que vagi de gust també aquest dinar. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Vinga, va, més centre d'esport Sabadell, en aquest cas el juvenil A, que la divisió d'honor va caure per un clar i contundent 0-4 davant de l'actual líder, l'Espanyol. Els blanquiblaus van arribar al descans amb 3 gols d'avantatge i Albert Milà, el tècnic dels sabadellencs, creu que a l'equip li va faltar actitud competitiva a la primera part per contrarrestar el vendaval ofensiu dels pericos.
Ritme, sobretot ritme a nivell competitiu, sobretot, aquesta categoria és així. Quan surts i estàs 25 minuts que no entres bé en el partit, et castiguen i et fiquen 3 gols molt ràpids i s'acaba el partit. A partir d'aquí també ens hem de fer autocrítica i seguir endavant.
A la segona meitat, Adrià Alsina va fer el definitiu 0-4 i va completar el seu hat-trick. 3 dels 4 gols encaixats van ser a pilota aturada i Milà creu que és important millorar aquest aspecte.
A nivell de pilota parada, arribàvem bé. Sí que és cert que l'altre dia a Camp del Mallorca encaixem, però sí que és un aspecte que l'hem d'apretar, perquè és cert que avui hem rebut 3 de pilota parada i el primer gol sobretot et condiciona moltíssim, perquè el partit està igualat, el partit està bé, fins que et final el primer gol la pilota parada i el partit canvia. Treballarem per aixecar-ho.
Tot i la derrota, el primer juvenil del centre d'esport Sabadell continua fora del descens, ja que és desè a 2 punts del perill. Per la seva part, el mercantil es va emportar un meritori punt de la ciutat esportiva del Real Zaragoza. Els graciencs es van avançar en el marcador abans de la mitja hora de partit, obra de Miguel Expósito, el màxim golejador mercantilista del curs passat a Lliga Nacional, recordem, encara no havia marcat, i es mostra així de feliç per haver obert la llauna aquesta temporada.
Estoy muy contento por el gol porque ya llevaba muchas semanas buscándolo y es como que me quité un peso de encima y a raíz de ahí pues yo creo que va a ir todo a mejor y gracias al equipo por ayudarme en todo momento y conseguir este gol.
Ja a la segona meitat, els aragonesos van empatar l'enfrontament i van signar aquest definitiu 1-1, un resultat que dona per bo Expósito degut a la dificultat del camp i del rival.
Empatar en un campo así la verdad es que es muy difícil porque pocos equipos yo creo que sacarán puntos allí y para nosotros no es como una victoria, pero sí que nos da ese empujón para esta semana contra Playas de Calviá, pues ir a ganar.
Tot i puntuar en un dels camps més difícils de la categoria, els de Carlos López encadenen 6 jornades sense guanyar, però avancen al centre d'esports a la classificació i són novens amb 3 punts més que a la zona de descens. Un grau per sota, per cert, a Lliga Nacional, el juvenil B del centre d'esports va caure a Olímpia contra el Nàstic de Tarragona per un dur 0-5. Els 3 primers van arribar molt d'hora, abans del minut 10, el quart abans del descans i el cinquè i definitiu tot just després del pas per vestidors. Tot i aquesta dolorosa derrota, l'equip d'Isaac Marcos continua a la zona tranquil·la d'aquest grup 7, 8è, 6 punts per sobre del perill. 3 minuts i mig per arribar al punt de 3 quarts de 2, fem un alto en el camí i quan tornem parlem de ciclisme, d'handbol, de waterpolo i de molts partits més que hi ha aquests dies de Pont de la Constitució i de la Puríssima.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Descobreix RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. Continguts exclusius al teu abast. Música d'autor, ciència, cultura, humor, esport. Allò que més t'agrada a un sol clic. Entra al web radiosabadell.fm i prepara't per gaudir dels nostres continguts d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi! Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís d'avui dimarts 5 de desembre del 2023. Encara tenim 16 minuts i mig de programa per endavant. I obrim ara bloc poliesportiu perquè després d'unes setmanes d'incertesa, David de la Cruz finalment ha pogut solucionar el seu futur. El ciclista sabadellenc ha signat per una temporada amb el Q36.5 Pro Cycling Team, una estructura suïssa creada aquest últim any i que té categoria UCI Pro Team, el que vindria a ser la segona divisió del ciclisme professional. El fet d'haver coincidit en el passat el Neta Pendura amb l'actual cap de rendiment del seu nou equip, el català Àlex Sanz, ha facilitat el seu fitxatge. En una entrevista al diari Marca, de la Cruz s'ha mostrat així d'il·lusionat.
Me plantearon el proyecto, también tuve la oportunidad de charlar un poquito con Douglas Ryder, ¿no? El manager del Q36.5, me presentaron el proyecto y fue sencillo, ¿no? Hostia, cuando escuché la idea que tenían del proyecto, los sponsors que tenían detrás, pues sentí esas mariposas en el estómago y cuando sentí eso dije, vale, pues este es el sitio, porque al final yo creo que el deporte se mueve por ilusiones. Y a mí, pues nada más escucharlo, pues hostia, me dio mucha ilusión y motivación, sobre todo después de pasar por unas semanas, unos meses complicados, ¿no?
El d'Espronceda tindrà com a companys en el seu nou equip el català Marcel Camprubí, el basc Xavier Miquel Azparren o l'italià Gianluca Brambilla, amb qui ja va compartir mallot durant 3 anys al Quick Step. De la Cruz serà el 28è corredor en una plantilla on hi ha 15 nacionalitats diferents i on diu hi ha molt marge de creixement.
Sus mejores años están por llegar. Al final es un equipo muy joven, ¿no? Sí que es cierto que en el equipo pues hay personas muy experimentadas, otros que han estado en otros proyectos, ¿no? Como cuando era el Dimension Data, es un equipo completamente nuevo, pero sin duda veo que es un proyecto muy ambicioso y creo que tienen un gran futuro por delante. Por tanto, lo definiría como eso, como un equipo que sus mejores años están por llegar y con un proyecto pues francamente ambicioso para seguir creciendo y para sentarse con los frentes de a nivell internacional en lo que a equipo ciclista se refiere, ¿no?
I una de les grans incògnites és saber també quin calendari tindrà De la Cruz. El fet de no ser un equip World Tour, aquest Q36.5, la presència a les grans voltes, el Giro d'Itàlia, el Tour de França i també la Vuelta a Espanya, depèn d'invitacions i realment són força improbables. De fet, l'encara ciclista de l'Astana fins al 31 de desembre ja té al cap i planteja un altre tipus de temporada respecto a la de los últimos años.
Tiene un calendario muy ambicioso, ¿no? Con carreras como Tirreno, como Romandía, como Suiza, carreras World Tour de alto nivel, también en un principio podría ser como Vuelta a Tour, y a mí me gustaría pues, hacer el calendario del máximo nivel, ¿no? Y obviamente pues carreras como Tour de Romandía, el Tour de Suiza, para un equipo que es suizo, con sponsor suizo, pues es una meta muy importante para ellos y también son carreras que a mí me motivan muchísimo y creo que un poquito pues serían las piezas claves.
Deia també De la Cruz en aquesta entrevista al diari Marca que aquest últim any ha estat massa enfocat en el Tour i la Vuelta i que tant la caiguda primer a l'estiu com la malaltia després sembla que hagin enfosquit aquest 2023. De cara al 2024 amb el Q36.5 també ha dit el sabadellenc que necessitarà un temps per adaptar-se a tot el canvi de material esportiu que patirà el més gran, diu, de la seva carrera.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Canviem d'esport, passem a l'handbol i comencem a repassar els moltíssims partits que hi haurà entre avui i demà en l'òrbita de l'esport sabadellenc. D'entrada, l'Oar Gràcia masculí rep aquesta nit el líder de la primera nacional masculina. Partidàs entre el segon i el primer al carrer Boccaccio amb la visita de la Roca a partir de 3:15, mentre que els Roquerols són els únics invictes i sumen 22 punts. Els verd i blancs en tenen 18 i venen de perdre a Bordils 31-26 aquest passat cap de setmana. Dani Pairó és jugador de l'Oar.
Nosaltres a casa ens hem fet molt forts, inclús aquest any hem guanyat partits que a primeres eren complicats amb una renta bastant gran. Llavors això, bueno, nosaltres anima a tota l'afició que es desplaci al Boccaccio el dimarts, encara que sabem que és un horari complicat, anima també els equips que entrenen abans del propi dimarts que es quedin a veure el partit més tard. Sé que l'horari és una mica tardí per depèn de quins clubs d'handbol base, de quins equips d'handbol base.
El factor pista s'aferra a Pairó, ja que, recordem, l'Oar ho ha guanyat tot aquesta temporada a casa i en total el 2023 només ha perdut un partit i va ser el mes de febrer contra el líder del curs passat, el Granollers B. Ara ve l'actual primer classificat i el principal hàndicap dels de Pere Iats serà, com explica Pairó, els nombrosos problemes físics que estan arrossegant i que estan patint els verd i blancs.
Els nostres directors de joc, tant el Bernat com l'Enric Parera, no sé, no puc confirmar, però no crec que puguin arribar al partit perquè tots dos es van fer mal en el partit de Bordils. Ja, el Bernat ja venia tocadet i l'Enric doncs, va ser en el propi partit i haurem de veure, perquè doncs, és un partit molt complicat i no tenim cap central que pugui jugar amb confiança. Haurem de posar una altra primera línia lateral al centre, segurament, i veurem com surt la cosa.
I tot sabent de la importància que tindrà el partit, ja que si la Roca guanya es posarà a 6 punts de diferència de l'Oar. I és que els Roquerols van ser els grans beneficiats de l'última jornada, en què dels 4 primers van ser els únics que van saldar amb victòria el seu compromís. De fet, si el Gràcia ha pogut conservar aquesta segona plaça és perquè també van punxar el Sant Quirze i el Sant Cugat, que ho va fer justament contra la Roca.
Nosaltres vam deixar punts també a Sant Vicenç i Sant Quirze també ho ha fet. En aquest sentit estem força contents perquè no veiem que no som els únics que hem deixat punts en aquella pista. I bé, la Roca contra Sant Cugat, qualsevol dels resultats, està clar que cada segon sí que la Roca guanya està bé, però si hagués guanyat Sant Cugat potser i la Roca, bueno, veurem.
Doncs a 9:15 de la nit aquest partit entre l'Oar Gràcia i la Roca. Insistim, segon contra primer d'aquesta primera nacional masculina. També hi ha jornada, tot això entre setmana. Recordem que és jornada entre setmana, que no s'avancen els partits del cap de setmana, sinó que tornaran a jugar els dos equips al cap de setmana, però també hi ha jornada, com diem, a la Divisió d'Honor Plata Femenina amb les de Carol Carmona visitant demà el Benidorm, el penúltim classificat. Les gracienques són quartes i travessen el seu millor moment de la temporada amb 3 victòries consecutives, incloent-hi la de dissabte contra l'Alicante per 33-31. Per la jugadora Laia Camarero, autora de 8 gols davant les alacantines, era qüestió de temps que es veiés una bona versió de l'equip.
Hi ha moltes que estem, com jo, per exemple, que estem pujant, que no havíem jugat mai amb elles, i no estàvem com acabant d'ajuntar-nos com a grup a pista. Llavors ens quedava una mica de que són coses noves i tal. Llavors, a mesura que va passant el temps, doncs hem hagut acabant d'agrupar-nos bé. I com ara ja sabem com juguem més o menys totes, i ja tots ens coneixem, doncs hem fet pinya també.
Doncs aquest duel entre el Benidorm i l'Oar Gràcia femení que arrencarà demà a les 12:00. I anant per ordre, mitja hora més tard, demà a 12:15 del migdia, ho farà a la Finet Gorg Aquàtics de Can Llong aquest duel a caixa o faixa de l'Astra al Pool Natació Sabadell per seguir viu a la Champions masculina de waterpolo. Els de Quim Colet necessiten guanyar, tant sí com no, el Novi Beograd per estar entre els 8 millors equips del continent. També és cert
que una victòria del club a la tanda de penals classificaria els serbis per la ronda de quarts de final com a primers classificats i els sabadellencs com a segons. Tot això donant per fet que el Brescia no tindrà problemes per guanyar el seu partit contra el CUE, contra l'Steaua de Bucarest, que encara no ha puntuat. Tot i aquestes càbales que estem fent i el sorprenent triomf, recordem, de la primera volta a Belgrad per 10-12, Colet recorda la magnitud del rival de demà.
El Novi Belgrad és l'actual subcampió de la Champions dels dos últims anys. La seva plantilla, cada partit, deixen tres jugadors fora de la convocatòria que serien segurament titulars a la gran majoria d'equips de Champions, menys potser els quatre top, o els quatre o cinc top. Per tant, això vol dir del seu potencial. Vam fer la matxada, evidentment, a Belgrad de poder-los guanyar i aleshores doncs, l'afrontarem com una final, perquè el premi s'ho mereix.
El Novi, a tot això, ve de guanyar la Copa al seu país aquest passat cap de setmana, jugant dos partits en dos dies, però tindrà les baixes dels lesionats Nikola Jakšić i Miloš Čuk. L'Astralpul, per la seva part, arriba amb tothom a disposició per la cita i havent recuperat també la segona plaça de la divisió d'honor gràcies al triomf més treballat del previst, 11-14 contra el Catalunya, i també gràcies a la derrota del Terrassa a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. A les portes d'un dels partits més importants del curs, Colet demana un desenllaç diferent del de la temporada passada, en què, recordem, només un gol els va privar de la final a 8 de la competició.
Els jugadors està clar que tenen moltes ganes de demostrar que som un molt bon equip i esperem doncs, que no ens passi com l'any passat, que no, de poder accedir al top 8 i l'any passat ens vam quedar fora pràcticament per un gol. I això pues, bueno, seria una llàstima.
I a tot això, habitualment el club ha estat jugant els partits de la Champions aquesta temporada al vespre, però l'inici del pont ha fet que s'hagi reprogramat aquest partit en horari matinal. Malgrat que les dates no són les més adequades i les més propícies, el tècnic també ha volgut fer una crida a l'afició.
El que és segur és que hem d'animar la gent a que vingui i com a mínim la gent que no vagi de pont, doncs que tot estigui aquí, no? Estaria molt bé, independentment del resultat que hi hagi, serà un gran partit, intentarem doncs, fer-ho excel·lent i a veure què passa, i si ens ajuda el públic, doncs molt millor. No?
A dos quarts d'una del migdia, insistim, començarà aquest últim partit de la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo entre l'Astralpul Natació Sabadell i el Novi Beograd, buscant una segona gesta aquesta temporada contra l'actual subcampió d'Europa per estar entre els 8 millors equips del continent. Informacions en format més breu. Qui també juga demà a les 6 de la tarda, en aquest cas, és el masculí de vòlei del Natació Sabadell, que rep a les naus l'Illa Grau. Els de Roberto Pozzato no van tenir problemes per superar 3-0 al CUE Tenerife en l'última jornada i ara es tornen a veure les cares amb un rival de la zona mitjana-baixa. Els nedadors són sisens en aquesta Superliga 2 amb 14 punts. El femení, per la seva part, no torna a jugar fins al dia 16. Les de Xavi Perales s'han situat terceres a primera nacional, guanyant per 1-3 el duel directe de la part alta contra l'Espanyol. Ara es troben a només dos punts dels dos líders, que són el Premià de Dalt i el Barça B. I Caral Castellet comença demà la seva 18a temporada a la Copa del Món del Mig Tub, i ho fa a l'estació xinesa de Secret Garden, on es va penjar la històrica medalla de plata als darrers Jocs Olímpics d'hivern. La sabadellenca, que ha dut a terme la pretemporada a cavall entre Nova Zelanda, Suïssa i Àustria, podria igualar el rècord de 20 podis que té en aquesta competició Blanca Fernández Ochoa. Actualment en du 18. Castellet, les eliminatòries de la primera prova del calendari tindran lloc aquesta pròxima matinada a les 2 hora d'aquí. I en tenis taula, el Club Natació Sabadell va sumar dissabte la 6a victòria de la temporada a la divisió d'honor masculina, un triomf de prestigi perquè ho van fer a casa a Can Llong per 4-2 contra les Borges, l'actual segon classificat del grup. Àlex Bocanegra, el tècnic del club, admet que estan tenint un punt de fortuna en aquest tram de calendari amb les alineacions dels palistes rivals.
Portem 3 jornades que els equips rivals no ens porten a l'equip titular, no? En aquest cas per una situació que el primer equip del Borges doncs ja els faltaven dos jugadors i dos jugadors del segon equip van haver d'anar a jugar a Superdivisió al País Basc,
i bueno, ens vam portar un equip amb el qual conformava un jugador titular i dos del tercer equip del Borges, que, bueno, que també al final jugant a la primera nacional és un bon nivell, però ja a priori, en principi, era un partit que el teníem molt de cara i al final el vam acabar traient.
Amb el triomf se situen a només un partit del Borges, però la victòria del Tramuntana Figueres per 5-1 els ha desplaçat de moment a la quarta posició, fora de les places d'ascens a Superdivisió per diferència de sets. I en bàsquet, qui també viu un moment dolç és el Club Natació Sabadell, que també va aconseguir dissabte la sisena victòria del curs a la nova Supercopa masculina, la segona consecutiva, en aquest cas, contra un rival vallesà. Els de Jonathan Ramírez no van tenir pietat del Cerdanyola al dia i el van escombrar per un clar 90-67 amb un estel·lar Arnau Sanahuja, autor de 27 punts i un 6 de 9 en triples. Havent guanyat 6 dels últims 8 partits, Ramírez es mostra satisfet amb el creixement de la plantilla.
Estamos contentos de cómo vamos evolucionando, ¿no? El equipo, pues bueno, tenía muchas caras nuevas, nos ha ido costando, pero bueno, ya contábamos que era un proceso natural el poder adaptar a toda la gente que ha llegado. Entonces, bueno, creo que progresamos adecuadamente, ¿no? Como se suele decir. Entonces, sí, estamos contentos del trabajo y después que al final, la finalidad que es poder ganar estos partidos.
Ara el club és sisè a la taula amb un balanç de 6 victòries i 4 derrotes. Hi ha només un partit de les posicions de fases d'ascens a EVA, com en el cas de la majoria de competicions, però aquest cap de setmana no hi ha lliga per aquest pont de la Constitució i de la Puríssima. Un minutet i pocs segons per arribar a les dues. Nosaltres ho deixem aquí. I ara cedim el relleu als companys d'informatius amb el Notícies Migdia, encapçalat per la Núria García. Abraçada de la Bea Aguilar, que ha estat al control de so, amb el nostre estudiant en pràctiques, l'Ivan Lechuga, i també una salutació de part de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Més informació esportiva el dijous a la 1:00 PM amb l'Adriana Arroyo al capdavant per fer la prèvia, entre altres temes, d'aquest Sabadell Unionistes de dissabte a les 6. Que passeu un bon pont. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.